ells estan acostumats a això, eh? És el sistema que tenen, que quan, i més als darrers minuts, doncs ajunten les dues línies de 5 i 4 i esperar, i com que es mouen bé, basculen bé de banda dreta a esquerra, van tancant espais, i clar, en aquest cas l'Espanyol ha d'anar tocant, això és falta i targeta.
Doncs serà falta i no serà targeta, però sí que serà falta claríssima de Juanjo Nieto, una més, doncs mira, sí, targeta per reiteració, abans no l'havia vist, en una acció també força clara a prop de la frontal, es desentén totalment de la pilota, talla la trajectòria de Jofre Carreras, que ho està fent bé, a cama canviada, aprofitant la velocitat, aquestes situacions d'un contra un, avançant-se la pilota i allà desafiant el defensa de l'Osca, i una altra acció de pilota aturada.
I gol la primera, ràpid, la gent a la sortida d'un córner, Rayo 1, Cádiz 0, punt d'acabar.
Ara sí, Dani Solsona.
A veure els centrals.
Canta amb el gol, Dani Solsona. Ara sí que sí. I anirà Álvaro Guado. Tots els jugadors de l'Espanyol a l'interior de l'àrea, també els de l'Osca. Només una la tanca. Álvaro Fernández a l'interior de la petita. Álvaro Guado, cama dreta, buscant el segon pal. S'eleven els jugadors de l'Espanyol. Que la pilota morta per Braithwaite. Braithwaite fora! Una altra opció claríssima per l'Espanyol. Martin Braithwaite. Molt forçada la rematada, és cert, des de l'interior de l'àrea petita, però aquest futbolista està casat amb el gol. Sempre que hi ha una pilota morta a l'interior de l'àrea apareix Braithwaite, encara que sigui en mala posició. I de nou l'Espanyol a punt de veure porteria, el 43-2 més l'afegit, que serà llarg per acabar el partit. Ho segueix intentant l'Espanyol i segueixen arribant les ocasions des de la pilota aturada.
Ja havia tret l'obridor jo per obrir l'Estrella d'Am. Ens haurem d'esperar a veure si acaba arribant el gol de l'Espanyol. Deixem-ho passar pel Palau Blaugrana. No sabem si ha arrencat, potser sí ja, el Barça del Pozo Múrcia, primer contra segon classificat en aquesta lliga de futbol sala. Albert Ferran, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ha començat?
Sí, ha arrencat. De fet, ha arrencat un minut abans d'arribar a les 6 de la tarda. Tenien pressa els àrbitres. Ha començat dos minuts de joc. De moment, amb moltíssima igualtat. Un xut pel Barça, un xut pel Pozo. Primer Barça, segon Pozo. En 6 punts de diferència entre el primer i el segon. El Barça avui, si guanya, donaria un cop sobre la taula. Encarrilaria la primera posició de la fase regular de moment, però 0-0 amb unes 2.000 persones al Palau Blaugrana.
I també acaba de començar el nou Congost, el Baxi Manresa, el Camp Múrcia de la Lliga ACB. Hola, Dani Aguilar, bona tarda.
Hola, Xavi Puig, molt bona tarda.
Novetats al roster manresà, Dani?
Sí, vaja, més que novetats, amb notícia o amb absències. El Manresa jugarà amb 11 jugadors. Per què? Perquè Dani Garcia, que s'havia recuperat de la lesió, no ha pogut ser inscrit per un problema informàtic. Aquesta és la versió oficial que de moment ens dona el club. Intentarem esbrinar exactament què és el que ha passat. El vèiem escalfar-se amb normalitat, però al roster sortia Max Gaspar, el nano del planter. Clar, hem preguntat i el club han dit: ostres, no, un moment, ara ho modifiquem, ara ho preguntem. Ha sortit de la convocatòria Max Gaspar, però Dani García no ha pogut ser inscrit per aquest problema informàtic, per donar-lo d'alta. Per tant, el Baxi Manresa contra el Camp Múrcia, que jugarà amb 11 jugadors, ha arrencat el partit, un partit en què si el Manresa guanya empatarà amb l'equip murcià. 9-18 per al final del primer quart, 40 segons de partit, empat a 0.
I sense Juan Pibaulet, per tant, avui no tindrem renillar de Dani Aguilar a l'antena de
RAC1. No tindreu aquesta sort.
Ara de seguida tornem cap al nou Congost, saludem també qui ens acompanyarà en els comentaris al costat del Dani al pavelló Manresà. Quan li queda d'afegit el partit a Cornellà, Joan?
5 minuts d'afegit, sí. m'esperava més.
És veritat que l'últim quart d'hora no s'ha perdut res. Eren 3, 5 i 6. No crec que s'hagi quedat curt,
Doncs 5 minuts d'afegit, ja s'han jugat 50 segons, per tant 4 minuts pràcticament perquè acabi el partit. L'Espanyol, que ha tornat a tenir una ocasió molt clara de nou des de la pilota aturada, un córner al punt de penal, rematada molt centrada, que ha aturat sense dificultats Álvaro Fernández, i un xut d'Obeng des de 30 metres que no ha estat perillós. I torna l'Espanyol, que ho intenta. Cabrera buscant el desplaçament cap a Keita Valde, molt actiu, vol ser protagonista, vol ser l'heroi aquesta tarda aquí a Cornellà, donar-li 3 punts i marcar el primer gol amb la samarreta blanca i blava. Aplaudeix Cornellà perquè ataca l'Espanyol. Víctor Ruiz, cama esquerra, cap a la dreta, cap a Omar. Omar trepitja la pilota, l'Espanyol que ha d'accelerar, l'Espanyol que no té temps, no és moment de temporitzar, no és moment de pensar gaire. i sí d'intentar atacar de la manera que sigui el bloc baix de l'Osca, perquè Dani continua l'Osca ara sí penjat pràcticament del travesser defensant aquest 0-0. Compta la pilota de Sergi Gómez, busca la Braithwaite a l'interior de l'àrea. Braithwaite, no! S'anticipa un altre cop la defensa de l'Osca. Era un mal control de Braithwaite, però quina passada de Sergi Gómez, boníssima. També la desmarcada de Braithwaite, havia quedat un pèl llarga la pilota. Diria que era situació, sí, era fora de joc. Però aquestes són les jugades, les accions que ha d'intentar, no, Dani, l'Espanyol, almenys per volum, alguna d'elles, a veure si pot caure de cara.
Sí, ara hi ha d'intentar arribar i posar pilotes a dalt, i Keita Babalde ha d'estar molt a prop de Braithwaite, ha d'estar molt a prop per veure si encaça alguna. Però si continuen amb el passe lateral d'un central a l'altre central, doncs aquí s'acabaran els 5 minuts i hi haurà un empat.
I ara, perdona, Dani, perquè l'Espanyol acaba de fer una falta a camp propi, molt protestada, sobre l'Adi, que segueix estès sobre la gespa de Cornellà. Esgarraparà uns segons molt importants l'Osca, i a més tindrà una acció perillosa també a pilota aturada.
Compte que aquella possibilitat i ocasió que estic repetint des de la primera part
no ha arribat,
no, i espero que no arribi, però de moment no hem tingut ni una, només un xut ara deu ben amb l'esquerra i prou.
Doncs en tindrà una, i de molt perillosa, l'Osca, al 48, anirem fins al 50, un minut i mig perquè acabi el partit. Òscar Sielva
allarga un minut més?
Jo crec que
Jaume, no ha d'allargar un minut més?
Mig segur.
I anirà l'Osca, l'Espanyol, que dibuixa una línia.
Igual xuta porta, que no xuti porta,
Veurem, aixeca la mà esquerra Òscar Sielva, l'ex blanquiblau. Òscar Sielva, cama dreta, buscant el segon pal, s'anticipa molt bé Joan Garcia, que buscarà la pilotada en llarg cap a Jofre Carreras. Replegava molt bé l'Osca, refusa, queda la pilota morta per Aguado, s'anticipa Obeng, s'anticipa de nou Grajera, que ha anat a buscar la pilota. Segueix, això ho criden des de la graderia de Cornellà, i així ho fa l'Espanyol, però amb mala fortuna li torna a caure la pilota a Aguado. Últims minuts, entrem ja a l'últim minut, 49 i mig, anirem fins al 50. Omar per banda dreta, força un servei
Cabrera,
de banda.
Que vagi Cabrera,
i anirà Omar, baixa tu, Dani Solsona, i mata el partit.
No, Cabrera, va fora de banda, no?
És igual, baixa tu, Dani Solsona, i va Jofre, cama dreta a l'interior de l'àrea. Torna a anticipar-se la defensa de l'Osca, li torna a caure Cabrera. Si encara marcarà Cabrera, i va Jofre cap a l'interior, retalla, busca una obertura molt dolenta, i compta que hi haurà contracop per l'Osca. Era Obeng que sortia al contracop, recupera molt bé Aguado, anant a terra, i ara sí, l'última per l'Espanyol. Aguado la penja a l'interior de l'àrea, cap a Braithwaite, baixa la pilota, fa falta. Falta d'atac.
Fotis.
Fa falta en atac Martin Braithwaite. Ara sí, era l'última acció del partit. Entrem ara mateix al minut 50.
Sí que posa les mans per davant abans del control.
Sí, es desfà del jugador, controla amb el pit, després remata, ha aturat molt bé Álvaro Fernández, i el partit ara mateix acaba, el partit a Cornellà, amb aquesta xiulada dels 22.000 espectadors que s'han apropat avui a Cornellà amb la il·lusió, amb les ganes de veure un bon resultat, ja no un bon partit de futbol, perquè no l'hem vist. També és cert que, pel que ens ha ensenyat l'Espanyol darrerament, els últims mesos, no podem esperar un joc preciosista, però sí que podíem esperar que allargués, que tingués continuïtat pel que fa a resultats contra un rival que, tot i estar a la part baixa de la classificació, ha demostrat per què és l'equip, o un dels equips que millor juga i millor competeix fora de casa, perquè és el segon equip menys golejat de la categoria. Un gran exercici defensiu per part d'Álvaro Fernández, l'ex blanc i blau, i l'Espanyol, que torna a demostrar que té molts problemes per generar futbol, tot i que avui ha tingut ocasions clares, segueix havent-hi trams on no té idees. Acaba el partit a Cornellà, acaba el partit a la sintonia de RAC1, l'Espanyol, que no allarga aquesta bona dinàmica de resultats. Espanyol 0, Osca 0.
Sisè partit a casa on se li escapen punts a l'Espanyol, 5 empats, una derrota, 9 victòries en els partits com a local de l'Espanyol aquesta temporada, i l'Osca continua sumant fora de casa, el 7è empat fora de casa, sumat a 4 victòries. L'equip d'Antoni Hidalgo, un dels millors de la categoria, lluny del seu estadi, i a més amb Álvaro Fernández deixant la porteria a 0 per cinquè partit consecutiu. Sí, sí, el que va jugar a l'Espanyol. Álvaro Fernández, cinquè partit consecutiu, deixant la porteria a 0 a segona divisió. L'Espanyol, 48 punts a la classificació, continua en zona d'ascens directe, a 2 del Leganés. El podria superar l'Eibar a la classificació. Demà Leganés-Eibar a les 9 de la nit a Butarque, i el podria igualar el Valladolid a la classificació. Demà Andorra-Valladolid, els partits de Valladolid i Eibar en aquesta jornada 29 en aquesta segona divisió. Ara ho analitzem tot plegat amb el Dani Solsona. El Joan també se'n va cap a la zona mixta i cap a la sala de premsa per escoltar què diu Ramis i què diuen els jugadors després d'aquest empat i de no poder allargar, com deia, el camí 3, la ratxa de victòries consecutives en aquesta segona divisió. El nou Congost, com ha començat el partit del Manresa, Dani?
Ajustat, mira, ara tot just empat al Baxi Manresa, 6 minuts per al final del primer quart. El ritme és prou per a l'UCAM Múrcia. Ara falta en atac que provoca bé Brandon Taylor de Bancurux, i avui tindrem una tarda entretinguda amb Sito Alonso. Home, que s'està queixant ja des de l'inici del partit. De fet, el seu equip ha entrat ja en bonus. Això ho protesta Sito Alonso, que engega dida l'àrbitre, engega dida Martín Caballero. Ja et dic jo que avui tindrem Sarau a la banda. En tot cas, insisteixo, a 5:55 per al final del primer quart, empat a 10.
Sí, no és estrany que l'operit de l'UCAM Múrcia tinguem molta aturada, tècnica, perquè clar, som en bonus del Múrcia, el Manresa amb 3 faltes, tècnica per Sito Alonso, i s'han disputat ni 5 minuts de partit.
I segueix, i segueix protestant. I clar, això escalfa l'ambient del nou Congost. Però vaja, és com dius, Puig, ja no hi ha Sadio el Rojas, però els Bad Boys segueixen sent els Bad Boys.
És tècnicament d'hora, abans dels 5 minuts de partit per Sito Alonso, que ja saludo, home, que ens ajudarà a comentar aquest partit del Manresa, un home polifacètic, company dels serveis informatius, el Joan Torres. Hola, Joan, bona tarda.
Hola, Puig. Què tal? Bona tarda.
Sito Alonso.
El canvi. Sí. Sito Alonso.
Home, estimat el Congost, no?
Sí, ho comentàvem, de la, ahir a redacció, que l'any passat tot just saltaven espurnes entre Sito Alonso i Pedro Martínez per una prèvia del partit de l'any passat, en aquest cas, en què doncs Sito Alonso tirava massa elogis a Pedro Martínez i Pedro Martínez se'l va voler treure de sobre amb un missatge bastant, vaja, bastant indirecte, però clar, que deia que no li agradava massa que li tiressin aquests elogis,
És partit de play-off avui, Joan, aquest.
Avui tot el de play-off, ara ho miràvem amb el Dani, només una victòria de diferència entre el cinquè classificat i el desè, que és el Manresa. Per tant, importantíssim avui que el Manresa segueixi enganxat en aquesta cursa, perquè si perd, doncs ja quedaria a dues victòries, segurament, perquè avui altres, rivals que juguen a entrar a play-off, doncs tenen partits assequibles.
En general, aquesta jornada, la zona de play-off, pràcticament tothom té partits relativament assequibles. Per exemple, el que seguirà avui en Jaume Molló en directe a Badalona, aquest Joventut de Badalona que juga davant el Breogán, que és penúltim. Per tant, farà bé el Manresa de guanyar avui per intentar ajustar-se, o dit d'una altra manera, si perd sí que s'obrirà un miniforat, encara falta, però un miniforat de dos partits amb el playoff.
Com ho deixem de moment, Dani?
A 5:50 per al final del primer quart, anota el primer tir lliure Pierre Oriol, a veure si nota el segon, i us dic resultat definitiu, la nota, Manresa 12, Múrcia 10.
I al Palau Blaugrana, com tenim el Barça, el Pozo Múrcia, Albert?
Doncs ara joc aturat, perquè ja tens mort dels murcians, 12 minuts pel descans, sense gols, Barça 0, el Pozo 0, primers minuts igualats, potser el Barça amb alguna oportunitat més, l'última, un xut llunyà de Sergio Lozano, que ha pogut desviar el porter del Pozo, Edu. El Barça un dia més amb baixes importants, per exemple aquesta setmana s'ha lesionat Adolfo, un trencament fibrilar a la cuixa esquerra, tampoc pot jugar Pito, molestes al pubis, Ferrau i Yepes de llarga durada, Ferrau encara no reapareix, Yepes espera tota la temporada. A més, avui el roster del Barça només amb 10 jugadors, no n'hi ha cap del filial, perquè a aquesta hora el filial està jugant un partit important. El filial és penúltim classificat en zona de descens i està jugant a casa partit important contra el Burela, necessita sumar punts, i al final don Jesús Velasco ha dit que un partit com el d'avui s'havia de prioritzar el filial, per tant no ha convocat cap jugador del planter, són 10 els jugadors que jugaran, dos porters i 8 de camp, els que han de jugar aquest partit contra el Pozo de Múrcia. Els murcians, la principal baixa, la de Rafa Santos, i evidentment també la de Javi Rodríguez, el tècnic que va ser destituït fa un parell de setmanes. Les regnes de la banqueta de l'equip les ha agafat un dels seus ajudants, Dani Martínez, que en principi era interí, però clar, els seus dos primers partits han estat victòria 6-1 i també victòria 1-6. Llavors ja no està tan clar que sigui interí. A veure si en les properes setmanes es busca un relleu de Javi Rodríguez o acaben tirant d'aquí a final de temporada amb Dani Martínez. De moment s'ha acabat el temps mort, sense gols. De moment un joc prou vistós, ara falta a favor del conjunt murcià. Barça 0, el Pozo 0.
A la primera divisió femenina, a punt d'acabar-se el partit de les Corts Ubae, i amb victòria 5-3, guanyant les catalanes contra el Leganés en aquesta jornada. Gol a primera, Mollom.
Gol del Cádiz, gol de l'ex del Girona, Javi Hernández. Una passada en profunditat, rematada creuada amb l'esquerra. Rayo 1, Cádiz 1. M'encantaria dir-vos el minut que estem de partit, però no puc.
Crec que som a punt d'acabar perquè he vist el quart àrbitre amb 4 d'afegit.
Sí, jo...
Per tant, en deuen quedar 2, més o menys.
Perquè la realització, quan s'atura un partit, no atura el cronòmetre, com fa l'àrbitre. Que l'àrbitre, òbviament, atura el cronòmetre. Per què no ho fa la tele? Perquè la gent sàpiga quan es reprèn el partit en quin minut estem. Doncs bé, som al 104, jo crec que això s'han perdut uns 10-11 minuts per la pedregada i deu estar a punt d'acabar el partit. Però així no és manera de seguir un partit de futbol.
No t'indignis, Molló. Home, no t'indignis, que a Badalona et volen veure serè avui en aquest penya Breogant. Ara sí que s'acaba el partit de les Corts Ubae. Mira, no, encara no, que encara li quedaran de 3 segons. Ara sí, 5-3, victòria catalana contra el Leganés en aquesta jornada de la primera divisió femenina. Ens actualitzem amb la Bàrbara Padilla. Bàrbara, bona tarda.
Bona tarda.
Per on comencem?
Pel conflicte entre Israel i Gaza, perquè la Unió Europea ha condemnat les restriccions que imposa Israel a l'entrada d'ajut humanitari a la franja i que estan duent la població al límit. L'alt representant de la política exterior i seguretat de la Unió Europea, Josep Borrell, veu injustificables els trets de dijous contra els civils que envoltaven un camió ple de menjar. Per això, en un comunicat, demana una investigació internacional imparcial del centenar de morts que hi va haver i que se'n depurin responsabilitats. Considera més que cal un corredor humanitari segur perquè puguin entrar de forma massiva els productes bàsics que necessita la població civil a Gaza. Mentrestant, a Catalunya, Salvador Illa retreu el recel que, segons ell, hi ha contra els ajuntaments i denuncia que se'ls multi quan hi ha sequera. El primer secretari del PSC diu que l'Agència Catalana de l'Aigua té diners, concretament 540 milions d'euros, i que han de servir per resoldre la crisi.
Hi ha aquells que volen governar Catalunya recebant i desconfiant dels ajuntaments i aquells que volem governar Catalunya comptant amb els ajuntaments. El recel als ajuntaments que et porta a multar-los quan hi ha una sequera. I veiem que hi ha un romanent de tresoreria positiu de 540 milions a l'Agència Catalana de l'Aigua. Quina vergonya! Els diners no han d'estar a la caixa de l'Agència Catalana de l'Aigua, han d'estar afrontant les inversions que necessita el país per poder resoldre la sequera.
Illa n'ha parlat en un acte a Manresa. I un apunt del temps, perquè el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès una alerta per una borrasca que les properes hores podria deixar xàfecs moderats al litoral i al prelitoral i neu a cotes baixes fins als 500 metres. És per això que Protecció Civil ha activat la prealerta del Neucat.
Gràcies, Bàrbara. Fins ara.
Fins ara.
13 minuts i dos quarts de set. S'acaba o no el partit de primera, Mollom?
No s'acaba, i és un atac i gol del Cádiz, eh? Porta 3 minuts pràcticament vorejant l'àrea la pilota del Rayo Vallecano, que amb prou feina se la pot treure de sobre. Ara mira, ara ho podrà fer perquè hi ha una falta en atac dels gaditans. De fet, xiula Verola Rojas al final del partit. Rayo 1, Cádiz 1. Igual que la setmana passada, el Cádiz a última hora ha aconseguit esgarrapar un puntet de Vallecas.
A 5 de la permanència queda el Cádiz amb aquest puntet sumat, 19 punts a la classificació, 24 al Celta, que és el primer que se salva després de la victòria ahir de l'equip de Vigo amb el gol del català Òscar Mingueza, i el Rayo Vallecano, que amb aquest punt que ha sumat en suma 26, 8 per sobre de la zona de descens, l'equip del nostre heroi, d'Íñigo Pérez.
És el nostre heroi, l'home del jersei. Plogui, pedregui o nevi, ell impertèrrit amb el seu jersei.
Recordem que arriba en la tercera edició dels Premis DRAC.
Sí.
RAC1 presenta aquesta tercera edició, guardons que reconeixen aquells que han fet millor la nostra societat en l'últim any. Es premiaran iniciatives, idees, projectes i persones en diferents categories, com contribució al benestar, històries amb ànima, projecte cultural, innovació sostenible, trajectòria, revelació de l'any i veu de l'any, i també l'audiència decidirà qui s'endú el premi a la categoria Tots som u. Home. Els candidats són Àngel Llàzar, Anna Schegel, Antonio Díaz del Mago Pop, Julieta, Laura Pedro i el Festival de Cinema Fantàstic de Sitges. Podeu votar a RAC1.cat i a més podreu guanyar una tauleta electrònica i una invitació doble per assistir a la gala. Tornen els Premis DRAC amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, CaixaBank, Factor Energia i FIAC Assegurances, i la col·laboració d'Unió Suïssa Joiers, Aena i Fira de Barcelona, i amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Ara tornem.
L'Espanyol juga a RAC1.
A CaixaBank sabem la importància de tenir algú a prop. A l'illa més remota del món i aquí, a prop teu. Per això tenim presència en més de 2.000 municipis per promoure l'economia rural. Impulsem l'ocupació dels joves amb la formació professional dual i donem suport als emprenedors amb més de 100.000 microcrèdits l'any. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
2018. Prades. Baix Camp. Neix la cervesa Complot, l'IPA mediterrània d'Adam. Tot comença a Prades, que gràcies al seu microclima i a l'esforç de la seva gent, ens obsequia amb l'ingredient més important de la Complot, el llúpol de Prades. Complot, una IPA intensa amb notes de fruites tropicals i cítrics.
Vine a veure en primícia Auto 88, el nou Fiat 600, 100% elèctric. Més sostenible, més llibertat, amb fins a 600 quilòmetres d'autonomia. Més tecnològic i amb una càrrega molt més ràpida. Apropa't i descobreix-lo a Auto 88 La Maquinista, concessionari oficial Fiat. I sol·licita el teu test drive a auto88.com.
Torna la fira més esperada, Fira del Vehicle d'Ocasió de Vilafranca del Penedès. Una fira de l'Associació de Concessionaris Oficials amb 500 turismes i furgonetes de totes les marques i a preus excepcionals. Fira del Vehicle d'Ocasió de Vilafranca, el millor moment de l'any. Dissabte 2 i diumenge 3 de març. Més info a firavovilafranca.cat.
Estàs buscant una moto? A Motos Balart t'ho posem fàcil. Visita'ns i descobreix la nostra àmplia gamma de motos Piaggio, Vespa, Aprilia i Moto Guzzi. Ara som més a prop teu que mai. Noves instal·lacions a Barcelona o carrer Calvet 49. I també, com sempre, a Barcelona o carrer Còrsega 201. I a l'Hospitalet Avinguda Isabel la Catòlica 4. Motosbalart.com.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
RAC1 presenta... Viatge bé amb Esther Muñoz des de The Personal Shopping Suites de la Roca Village. El dissabte 9 de març a les 3 de la tarda, el Viatge bé visita una destinació de compres única.
A les portes de Setmana Santa agafarem la maleta i la portarem a un indret de Catalunya idoni per preparar les vacances. A la Roca Village coneixerem la seva història, les seves propostes de moda i gastronomia, algunes de les més de 150 millors marques nacionals i internacionals i, per descomptat, experiències turístiques de la zona perfectes per aquests dies.
El dissabte 9 de març, Viatge bé des de The Personal Shopping Suites de la Roca Village, de 3 a 4 de la tarda, amb Esther Muñoz. RAC 1. Tots som 1. L'Espanyol juga a RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am.
L'Espanyol que ha empatat a 0 contra l'Osca en aquesta jornada 29 de Lliga a segona divisió. Com tenim el Baxi Manresa Ucamp Múrcia a la Lliga CB, Dani?
El tenim bé, ho ha d'aturar Situ Alonso perquè estem en màxima diferència dels manresans, 22 a 15 guanyant de 7. El Baxi Manresa, malgrat Joan, tots els contactes de Múrcia, bons últims minuts dels manresans per Gutim Bey, com a mínim agafant una miqueta més el ritme i podent córrer més.
Sí, sí, que s'estan a més aprofitant del bonus que té des de fa estona Múrcia. Cito Alonso està protestant molt aquestes faltes, però el contacte de Múrcia és bastant evident, vull dir, sí. En un joc molt agressiu i els àrbitres aquí estan marcant un límit que potser és més baix que altres partits, però vaja, que no està beneficiant a Múrcia en aquest
cas. Sí, sí, Senyí ara ha anotat, podria, pel meu gust i per al d'en Joan, haver set un 2 més 1, però en qualsevol cas ho ha aturat Situ Alonso a 1-28 per al final del primer quart, Baxi Manresa 22, Múrcia 15.
En joc també, no? Mira, s'han endarrerit, ara mirarem per què, el partit de l'Unicaja, el seu inici contra Bilbao Bàsquet. Ah. Per tant, ara pendents de què ha passat a Màlaga, el perquè no ha arrencat a les 6 com estava prevista aquest Unicaja Bilbao Bàsquet. Recordem, a 3 quarts de 9 aquest Joventut Breogán i a la mateixa hora també un Tenerife Granada. I al Palau, el Barça el Pozo, com el tenim, Albert?
Doncs continua l'empat a 0, Barça 0, el Pozo 0, 7 minuts per arribar al descans. És un partit bastant alegre, s'ha de dir, però que hem vist poquet els porters. Hi ha oportunitats, però hi ha molt xut que marxa fora o a lateral de la xarxa o centrades molt perilloses, però ni Didac Plana ni Edu han hagut de fer grans aturades. No hem vist gols de moment, partit molt igualat, emocionant, 6:45 pel descans, Barça 0, el Pozo 0.
El Pozo ha de ser el rival del Barça en la lluita pels títols espanyols o no, Albert?
Bona pregunta, bona pregunta. Té un equipàs, clar, és que el Pozo estem parlant d'un equip que ha fitxat molt bé aquest estiu, amb Esteban, Marlon, Tafi, Marcel, que és el pitxitge de la Lliga, Cadella, l'ex de l'Indústries, David Álvarez. Té un gran equip, però és que clar, també en els últims 2-3 mesos ha reaccionat Jaén, que ja és tercer a la Lliga, sempre hi ha Palma, Cartagena ara no està en un bon moment, però vaja, ja ha guanyat títols. Vull dir que el Barça és evidentment el gran favorit i veurem, perquè hi ha 3, 4, 5 rivals que li poden plantar cara, i més si l'equip de Velasco va els partits amb tantes baixes, perquè no, quan se'n recuperen dos, se'n lesionen dos més, és a dir, no acaba de fer net. A veure si quan arriba l'hora de la veritat pot recuperar algunes peces. Veurem si Adolfo arriba de cara a la Copa d'Espanya. Queden 3 setmanes perquè jugui la Copa d'Espanya Cartagena. Compte que ho prova el Pozo, fora, ha ajustat el xut de Niyazov, el rus, que s'ha plantat davant de Didac Plana, el seu xut a un pam del pal dret de la porteria del porter català, una de les més clares del Pozo en aquesta primera meitat. Veurem, el Barça és el gran favorit, primer el que ha de fer és lligar la primera posició de la fase regular, però té ara un calendari, una setmana molt carregada. Compte, avui contra el Pozo, entre setmana a la pista del Jaén, que és tercer, i dissabte vinent al Palau contra el Palma, segon, tercer i cinquè en una setmana. Evidentment, si guanya aquests 3 partits, gairebé liquida la primera posició. Si fas 4, 5, 6 punts, mantindrà aquests 6 punts de marge sobre els seus perseguidors. I clar, si perd els 3 partits o fa 1 o 2 punts, això s'ajustarà molt i encara haurà de lluitar per ser primer al final de la fase regular. Ara surt Bedida, canvia la pilota a dominis d'Edu. De moment continua el 0-0, 5 minuts pel descans.
Tenim operaris a la pista de l'Unicaja, Molló.
Sí, a una de les cistelles, el rellotge de possessió, ni del temps que queda de partit, funciona. I estan treballant, però de moment no se'n surten. Veig els equips escalfant-se, però es continua treballant en aquesta zona perquè hi ha un dels dos rellotges on no es veu els 24 segons de possessió.
Gairebé mitja hora de moment de retard en aquest partit de l'Unicaja.
Amb Stoichkov, per cert, a la
sí,
llista.
Això t'anava a dir. He vist per xarxes que hi ha Risto Stoichkov veient aquest partit. De les coses més sòrdides que vull dir, què hi pinta Risto Stoichkov veient un Unicaja a Bilbao?
Potser és amic de Pons Arnau, és a saber.
Sí, exacte, vull dir, o sigui que no hi ha sòrdides, entén-me, no hi acabo de veure una relació, no hi ha cap búlgar que jo sàpiga cap dels dos equips. No tindria per què ser-hi un búlgar, però ja m'entens. No,
està Marbella de vacances i ha dit, doncs mira, vaig a veure el partit de l'Unicaja.
Bueno, tanto que no trepitgi cap turmell.
Sí, exacte.
No m'estanyaria a mi, que estigués allà a Marbella passant uns dies i diu, pues mira, vaig a veure un partit de bàsquet. Unicaja. Mare meva, quina imitació. Ramis, de moment, camí no surt a Cornellà del Prat?
No, ja ha aparegut Antoni Hidalgo i estem a l'espera que el tècnic blanc i blau aparegui en aquesta sala de premsa.
Solsona costarà, això, no que surti Ramis, dic que aconseguir l'ascens a primera.
I molt. Perquè sí que contra l'Eibar vam tenir aquesta sort que cal en alguns moments determinats de la temporada, però avui hem tornat a caure davant d'un Osca ben situat, ben col·locat, amb una proposta molt clara, que a l'inici de partit a l'Espanyol ha mogut la pilota més ràpid, ells encara no estaven ben situats, però a mesura que ha anat avançant la primera part, doncs ja hem vist en el tram final doncs que ja a l'Espanyol li costava moltíssim, no? Moure la pilota molt lenta, intenten buscar per bandes, però bandes tenim jugadors, sí, ràpids, sí, però no reben pilotes amb suficient avantatge per marxar dels seus laterals. Quan han de fer l'1 contra 1 no ho fan, perquè Salvi no ha fet en cap ocasió l'1 contra 1, Poado més pendent de marxar de banda dreta per anar cap al mig, per deixar a Omar que pugi, i a la segona part doncs, ha tingut aquests 10 minutets on hi ha hagut aquestes dues o tres ocasions, clara de Braithwaite i les dues rematades de cap de Cabrera i no sé de qui, no, l'altra em sembla que també era Braithwaite, no? I a la primera part una mica semblant, no? Les jugades més perilloses han estat la no rematada de Pere Milla, que l'ha deixat enrere, que no hi havia ningú, i l'altra també de Cabrera. Molt poc bagatge, no és un equip regular, que quan et trobes davant amb un rival que fa les coses bé tàcticament i que es mouen bé de dreta a esquerra, basculant, i que tenen una idea clara, encara que després no tinguin els elements ideals per poder jugar a la contra quan estan molt replegats i poder arribar a la porteria contrària, que no t'han creat ni una jugada de perill, doncs l'Espanyol té moltes dificultats, i passar-se la pilota entre els centrals buscant banda dreta, buscant banda esquerra, arriba un moment que és més per passar-se-la que per buscar l'objectiu, que és arribar més ràpid, no? És veritat que et tanquen bé, sí, però aleshores al tram final, quan ja queden 4 o 5 minuts, has de buscar una mica a la desesperada, pilotes una mica a l'olla, diguéssim, arribar a tres quarts de camp i posar pilotes per veure si Braithwaite, que va bé per dalt, i amb l'entrada de Keita Valdé, doncs puguin aprofitar o poguessin aprofitar alguna d'aquestes pilotes aèries, no? Tampoc s'ha fet, i tocarà patir perquè no hi ha idees molt clares quan els equips es posicionen bé, i avui ha sigut una mostra. Ja sabem que l'Òscar és del segon equip millor fora de casa, que fa, segurament perquè fa les coses molt bé, tàcticament, tenen una idea molt clara, i els rivals tenen certes dificultats de trobar espai. Si aconsegueixen que els dos homes de banda, en aquest cas Salvi, ni Jofre, ni Lazo, doncs puguin aprofundir, doncs els equips van a jugar pel mig, i al mig és on ells esperen. Per què? Pues, on tenen més acumulació de jugadors, i això els afavoreix durant pràcticament tot el partit.
Mira, escoltarem Ramis, Joan, que em sembla que ja comença a treure el cap a la sala de premsa.
Sí. Apareix Ramis, escoltem les seves paraules.
Luis Miguel Ramis, com sempre demanem, 9 i mitjà, Sergi, com vulguis.
Sí, aquí Sergi Andreu, en directe del Tot Gira de Catalunya Ràdio. Bona tarda, Luis.
Ja es poden treure els cinturons, els tripulants.
Aquest empat, que en general tinc la sensació que entre l'afició, doncs, hi ha aquell punt decebedor, tenint en compte que veníem d'on veníem, no? Com el rebeu, com l'encaixeu vosaltres?
Bueno, un partido de segunda división, en el que, bueno, hemos intentado, sabíamos que iba a ser cerrado porque ellos iban a proponer que fuera cerrado, tan cerrado como que no han tenido ninguna situación de gol en todo el partido, lo cual es bastante difícil de encontrar, y nosotros sabíamos que no es un equipo al que le íbamos a generar muchas situaciones porque, bueno, los números dicen 5 porterías a 0 con esta, ¿no? No es casualidad, tiene un trabajo colectivo bueno, buenas referencias, y las que hemos tenido, pues no hemos acertado, ¿no? Y el partido, pues, ha derivado en un punto que nos sigue sumando.
I al marge de l'encert, que és clar que li ha faltat avui a l'equip, què més ha fet malament avui l'Espanyol per no haver pogut guanyar el partit?
Bueno, hemos tratado de corregirlo también en la media parte, porque con las referencias que teníamos defensivas estábamos precipitando demasiado el juego muchas veces desde la línea defensiva a buscar la espalda. Ellos eso lo miden bien. Es decir, teníamos que conseguir que el balón entrara un poco en ese bloque corto que tenían ellos, sea por fuera o por dentro, para enseguida así encontrar esa espalda. Bueno, la segunda parte lo hemos hecho mejor, necesitábamos, cuando un rival acumula tantos jugadores, necesitamos más jugadores de equilibrio, perdón, de desequilibrio, para buscar situaciones individuales, jugadores que en espacios reducidos piensen más rápido, tengan un poquito más de agilidad. Bueno, hemos tendido en el partido hacia eso. En la segunda parte hemos conseguido generar 3 situaciones de gol bastante claras, no las hemos hecho, bueno, a veces sucede.
Mister, buenas tardes.
Hola.
¿Usted cree que el equipo ha sido suficientemente ambicioso, teniendo en cuenta que hoy podíamos dormir con líderes, teniendo en cuenta que ha habido una primera parte en la cual no hemos tirado a puerta? ¿No le parece que debemos exigir más a este equipo?
Les exigiremos a partir de la semana que viene, a partir de mañana que entrenamos, seguiremos exigiendo. No hemos dejado de hacerlo ni un segundo. La primera parte hubiéramos querido encontrar esos espacios, esas situaciones, bastantes centros, algún centro que no ha encontrado Martín, que no ha encontrado Pérez. Que el portero no las tenga que parar o no las saque debajo de la puerta no significa que no sean situaciones de gol, ¿no? Parece que solo si el portero hace una parada buena es una situación perdida. Pero no hemos llegado a las veces suficientes porque el rival también ha hecho un gran trabajo en ese sentido, en el aspecto defensivo. En el aspecto ofensivo, bueno, hemos tratado de cerrarle las vías de paso. Gerard Valentín, que es muy protagonista en su fase ofensiva, lo hemos controlado muy bien. Quiero decir, jugamos contra rivales que también tienen sus armas, que respetamos mucho. Ellos defensivamente han hecho un gran partido, nosotros también, y ofensivamente hemos generado, nos hubiera gustado generar más, pero es un rival que no deja generar situaciones de gol, y vuelvo a insistir en los últimos resultados que ha tenido, ¿no? Eso no son por casualidad. Están cerrando bien esas vías. Nosotros hemos tenido tres situaciones, dos de ellas sobre todo clarísimas, y no hemos acertado, y bueno, y nos llevamos un punto, creo que he trabajado, pero intentaremos exigir más, por supuesto, porque lo que queremos es sumar tres, y si podemos tener más situaciones de gol, pues más opciones tendremos.
Me ha sorprendido un poco que en el rush final, igual que el otro día, en el rush final conseguimos tres puntos, en este, pues usted no haya deshecho la defensa de tres, que no haya deshecho el dibujo, que no, incluso no ha agotado cambios. No sé si ha pensado que a lo mejor no deshacer el dibujo del equipo, seguir atacando como se estaba haciendo, pero ha faltado que en ese rush final hubiese más energía, como sí tuvo el otro día, incluso más locura, le diré.
Bueno, primero, no es una defensa de tres, nosotros no jugamos con una defensa
de tres. Bueno, tres centrales, me refiero, que hubiera prescindido de un central, perdone.
Sí, pero entonces pierdes el lateral.
Ah, si pero estoy hablando de los últimos minutos.
Sí, yo te entiendo, pero en ese lado está Gerard Valentín, que es de los jugadores más rápidos de la categoría. Si yo entiendo que esas imaginaciones que vosotros en algunas situaciones veis, luego tienen que posicionalmente tener sentido. Y el otro día el partido lo sacamos adelante y aparecen situaciones a base de no precipitar y de tener orden. Y hoy no podíamos perderlo, eso tampoco. No lo hemos perdido. Hemos intentado, lógicamente, cambiar, sobre todo para tener frescura, para tener más desequilibrio con Jofra, para meter entre líneas o tener más desequilibrio con Lazo, tener presencia en el área, quiero decir. No sé si... creo que es más que suficiente la propuesta ofensiva. Lo que pasa es que luego hay que encontrar situaciones de desequilibrio, hay que acertar más en ganar situaciones de centros al área, porque hoy también en cada choque ha habido una falta, en cada balón, se lo he dicho, dice, sí, tienes razón, he puesto el listón de faltas muy bajo, esto me lo ha dicho Saúl. Bueno, se ha perdido mucho tiempo en eso. La última situación de Martín, que era muy clara también, bueno, también se van dejando cosas por ahí que te merman y que no te permiten empujar más. Pero seguiremos exigiendo para generar, insisto, más situaciones de gol, pero siempre sin desordenarnos y sin precipitarnos, porque eso ya tenemos experiencia que no nos lleva a ningún sitio. Y probablemente a no sumar ningún punto. Por lo tanto, en esa línea vamos a seguir.
Gracias.
Joan. Hola, Luis, Joan Camí, en directe per un parell de preguntes. Has parlat de desequilibri. Creus que li falta, no només per avui, sinó en general, des de la teva arribada, que coneixes ara la plantilla, que ja has dirigit molts partits, creus que li falta desequilibri en aquesta plantilla, especialment per fora, més enllà d'algun jugador puntual?
Bueno, tenemos que intentar seguir exigiéndonos para que jugadores que tienen velocidad, que tienen desborde, que tienen ese desequilibrio, pues aparezcan mucho más, ¿no? Hoy es un partido de eso, porque hoy no es un partido de espacios, por ejemplo, el rival te deja pocos, por lo tanto, jugadores, salvo al final en el que circula rápido y Jofra en cuanto a una situación, pero en cuanto conseguía desequilibrar se encontraba con otro jugador rival, necesitábamos jugadores, bueno, un poquito más, que se asociaran en espacios reducidos y que en esos balones al área, pues en esas segundas jugadas, en esas situaciones, pues anduvieran más vivos. Bueno, creo que tenemos gol más que suficiente para solventar todo ese tipo de situaciones, sabiendo que no somos un equipo, que no tenemos cinco jugadores que en situaciones de uno contra uno en regate pues vayan a generarte algo, ¿no? Pero, bueno, como todos los equipos, son jugadores que pueden complementar bien para generar ese tipo de acciones, velocidad, gente más habilidosa, tipo Lazo, llegar más por fuera, porque por dentro hoy era muy difícil y en alguna situación de centro obtener esa posibilidad. Bueno, no, yo estoy, creo que tenemos recursos suficientes como para generar diferentes tipos de progresión a la portería y generar peligro.
I després, a la línia del que comentaves abans, creus que trobes a faltar més atreviment en alguns dels teus jugadors, o creus que el plantejament fa que no siguin tan atrevits potser com ells voldrien ser-ho?
No, nosotros planteamos el partido para circular rápido, darle ritmo, para que enseguida encontremos espacios o superioridades intermedias con los mediocentros, con los segundos puntas o las segundas líneas, para enseguida jugar rápido dentro o fuera. Es decir, trabajamos el ritmo de balón constantemente, y esta semana hemos incidido bastante en eso porque era muy importante. Si este equipo no le mueve rápido el balón, es difícil que encuentres espacio, ¿no? Por momentos lo hemos conseguido, hemos llegado bien por fuera, e insisto, le hemos generado tres situaciones de gol, dos de ellas sobre todo bastante claras, que es difícil de encontrarlo, ¿no? En las últimas jornadas contra este equipo, ¿no? Por lo tanto, bueno, el equipo lo ha intentado, por momentos hasta más acertado, por momentos menos, no hemos sido precisos en encontrar ese pase o ese desmarque corto que nos ha faltado en la primera parte para remover un poquito la defensa rival y que entraran y salieran más jugadores y ahí pudiera aparecer algún espacio. Pero creo que la segunda parte sí lo hemos conseguido, y bueno, ya venía acompañado de algunas situaciones que no hemos acertado.
Hola, entrenador, aquí, buenas. Hola. Tardes. ¿Qué quieres de la cadena COPE? Como yo de fútbol no sé, tampoco pretendo, le pregunto por emociones. Me ha parecido que el equipo se ha dado cuenta que tenía que ganar en el minuto 55, y por su discurso, por lo que yo escucho aquí desde hace un buen rato, casi quedamos por bueno el empate. A mí me da la sensación de que, teniendo en cuenta que vamos a dos visitas consecutivas fuera, y tal y como le ha ido al equipo, me da la sensación de que no son ustedes conscientes de la oportunidad que han perdido hoy, y de que los jugadores, yo no les he visto morirse por ganar el partido. Y estamos casi dando por bueno el punto ante un equipazo que ha defendido estupendamente, ¿eh? Y
no, no, su entrenador. No damos por bueno el punto, buscábamos los tres, no, pero los puntos, como tú dices que no sabes de fútbol, yo te intento explicar si te quieres entender. Los puntos no vienen solos o por magia, es decir, todos queremos los puntos y todos queremos que el balón que tire Martín, en vez de pararse en la línea, vaya a gol. Fíjate la diferencia, qué pequeñita es, ¿no? Pero es que, y vuelvo a insistir, es que los rivales juegan y chocan y no te dejan crecer. Es verdad que hemos hecho cosas mal, por supuesto, solo faltaba la primera parte, ya lo he explicado. Nos faltaba meter un poquito más el balón dentro, progresar un pelín más, ¿vale? Hemos cargado demasiado el juego los centrales, porque luego todo lo que salía hacia adelante salía desde ellos. Ahí tenemos que encontrar jugadores por dentro. Por eso hemos modificado la segunda parte y hemos puesto un jugador que en situaciones intermedias se maneja bien, como es Lazo, y algo menos Pere Milla, que es un poco más jugador de área o de empuje, ¿no? Lo hemos corregido y ha surgido alguna posibilidad más dentro del buen trabajo que ha hecho el Huesca, ¿no? Pero precisamente hoy hemos hablado de esos tres puntos, de encarar el partido. El mensaje ha sido, para que estés convencido de lo que transmitimos dentro, el mensaje ha sido que hoy, que tenemos que ver que los tres puntos que disputamos son esos tres puntos que siempre son diferenciales a la hora de conseguir tu objetivo. Te lo explico. Muchos equipos en la jornada 42 o en la 41 le faltan tres puntos, un partido, ya no hace falta ni tres, un punto para conseguir su objetivo: ascender, no descender, mantenerte, meterte en playoff, un partido, ¿eh? O un punto muchas veces, ¿vale? En el momento nosotros sintamos que ese partido es hoy, íbamos a ser más fuertes. Bueno, sabíamos el equipo que teníamos delante. Quiero decir, el equipo tiene la mentalidad de ganar los partidos, pero lo tiene que hacer desde el respeto, desde la tranquilidad y desde la no precipitación, y sabiendo que hay un rival por delante en el que nosotros tampoco somos inmensamente superiores. Somos un muy buen equipo cuando hacemos las cosas bien, estamos ordenados y le generamos situaciones de gol a un Huesca que lleva cuatro jornadas o llevaba cuatro jornadas sin encajar gol, y esto es lo que hacemos. Los jugadores quieren.
Buenas tardes, entrenador. Elena de Diego, de la cadena SER. ¿Le parece que la de hoy es una ocasión perdida? Sí. Y más teniendo en cuenta que jugaba aquí en casa con la mejor entrada de la temporada, con más de 22.000 personas.
Sí, en cuanto, desde luego, claro, queríamos sumar los puntos. Estamos en una posición que nos ha costado mucho alcanzar,
y en casa, bueno, estábamos generando y estábamos encontrando la portería con bastante o con más facilidad, ¿no? Sabiendo que el partido de hoy iba a ser cerrado. Esto lo teníamos muy claro y que teníamos que afinar mucho en el último pase, las circulaciones, en el acierto en ese balón al área, en el remate, porque ellos hacen las cosas bien. Claro que lo sentimos. Bueno, nos hemos dejado 2 puntos, queríamos los 3. La semana que viene, el domingo, pues iremos al Corcón a intentar conseguir esos 3 que nos hagan dar pasos, bueno, pues un poquito más largos y que nos permitan afianzarnos en esa zona en la que queremos estar.
José.
Sí, hola, buenas noches, señor Ramiro, José Agustín de Andacero. Dentro de esta montaña rusa de sentimientos y de emociones que está viviendo el Español esta temporada, el equipo en el partido de hoy ha vuelto a perder confianza por parte de la afición, que se ha vuelto a ir con aquella sensación de volvemos a lo mismo.
Pues seguramente, sí, pues seguramente sí, porque esperaban que ganáramos. Sí, así es. Bueno, han venido a recibirnos unos cuantos aficionados antes del partido con el autobús. Bueno, quieren que estemos ahí arriba y nosotros también. Vamos a pelear para que así sea. Entonces, bueno, obviamente no se van a ir contentos con un punto ni nosotros tampoco. Pero, bueno, hemos sumado, tenemos que recuperar esos 3, recuperar no, tenemos que ir al Corcón e intentar sumar otros 3 puntos que no nos dejen salir de esa zona en la que queremos estar y en la que vamos a pelear mucho para no salir y para mantenerse hasta final de temporada, pero esto va de partido en partido y hoy hemos dejado 2 puntos en el camino, la semana que viene tenemos la posibilidad de sumar 3.
Y ayer decía que es muy difícil a estas alturas de la temporada, con todo lo que hay en juego, encadenar una racha buena de victorias. Hoy se rompe la del Español, que podía haber conseguido la tercera. Se reafirma en esta reflexión que hizo ayer, que de aquí a final de temporada todos los equipos van a pasar por una situación así.
Ya, pero yo no soy... Yo no tengo ninguna bola de cristal, yo qué sé. No lo sé si de aquí a final de temporada algún equipo que lo consiga. Es difícil, vuelvo a insistir, la estadística dice eso, que encadenar muchos partidos seguidos en segunda división a estas alturas es difícil. De hecho, vuelvo a insistir, las últimas 5 o 6 jornadas esto no ha sucedido. Esto es así, sucedió al principio. Que pueda suceder al final porque algunas jornadas se emparejan algunos equipos que ya tienen sus objetivos cumplidos, puede ser, pero no lo sé si va a volver a ocurrir. Nosotros intentaremos, hemos encadenado 2 y un empate ahora, pues intentaremos encadenar de 4 partidos 3 victorias y un empate, que no estaría nada mal. Esa es mi ilusión y esa es mi visión.
La última, ¿la media inglesa es buena para subir?
¿Cuál es? No la conozco.
3 puntos y un empate. 3 puntos en casa y un empate fuera, o 1 punto en casa y un empate fuera.
No lo sé, no he pensado en eso, sinceramente. No te sé decir. Lo que sí, la media que tengo en mi cabeza es que si acumulamos muchas victorias, estaremos donde queremos estar. Y esto es lo que buscamos todas las semanas. Luego veremos a ver si esos puntos nos llevan o nos hacen merecedores de esa situación, pero lo buscamos, ¿no? Entonces, bueno, no realmente ahora mismo pensar en hipotéticos resultados o en medias y tal, vamos con la idea de trabajar bien la semana, descansar bien, no hemos perdido ningún jugador, los tenemos otra vez todos disponibles, iremos recuperando también alguno, con lo cual la idea puesta solo en el partido al Corcón y en esos 3 puntos. Las medias pues las haremos a final de temporada.
Molt bé, moltes gràcies.
Doncs fins aquí les paraules de Ramis, com sempre roda de premsa molt extensa. Jo sincerament crec que és massa honest, crec que és massa honest, massa sincer, i tenint en compte l'equip que representa en la categoria que està, tal com ha anat el partit, i donant per bo aquest empat i aquesta excessiva prudència davant del rival, que jo compro, evidentment s'ha de ser humil, només faltaria, però crec que està sent massa honest, no és el primer cop, i per això la gent puc entendre que estigui força emprenyada.
Bueno, ara està Ramis, rodes de premsa extenses i intenses, normalment, de l'entrenador, sí, sí, de l'Espanyol. Joan, et deixem, escoltis, a veure si surt algun jugador de l'Espanyol i si diu alguna cosa destacada, després ens ho expliques. Fins ara.
Fins ara.
Solsona per tancar la zona alta. Després d'escoltar Ramis, vols afegir alguna cosa més o no?
No, només que puc entendre, per exemple, el tema dels homes banda que juguen a cama canviada, puc entendre que en un inici del partit doncs l'entrenador cregui oportú i adient doncs posar-los d'aquesta manera, perquè creu que potser els laterals són d'una manera que pot beneficiar amb els jugadors de banda nostres, no? Però una vegada començat ja el partit i al cap de 10 minuts, 15 minuts o 20 minuts, doncs veus el que estàs veient, se'm fa difícil ja entendre que després amb els canvis tornis a estar amb les mateixes situacions, no? Bé, però ell és l'entrenador, és el que veu els partits, el que veu vídeos i té tota la informació, i nosaltres només fem, o jo només faig des d'aquí dalt, veure que, no sé, a mi m'estranya moltíssim, però bé, per les característiques que tenen els homes de banda, i que no són, per exemple, Salvi no és que sigui un jugador que tingui una habilitat tremenda, i si el treus de la banda bona d'ell, doncs aquesta habilitat encara és pitjor, no? Però bé, deixem-ho aquí.
Dani, demà t'esperem, el tu diràs, amb el Parisé, per rematar el tu diràs. Que vagi bé.
Molt bé, adeu, bona tarda.
Adeu. Vés a berenar. Dani, a veure si ens reconfortem una miqueta. El Corcón espanyol, la setmana que ve, diumenge, per tancar el diumenge a les 9 de la nit al municipal de Santo Domingo, el proper partit de l'Espanyol. Dani Aguilar, creus que quan comenci el València-Madrid s'haurà acabat el partit al Nou Congost o no?
Està cachondo aquest partit, ho té absolutament tot. Oi, quina meravella, 36 a 36, però salten espurnes. A veure, quina meravella, sempre que tot acabi, diguem-ne, anant pels camins de l'esportivitat, perquè està molt tens el partit. Espera't, que Stenbergs llença des de la línia 3, no hi va, una altra falta, l'enèsima falta. A veure, Cito Alonso està absolutament desesperat, està fora de si, està tot el Nou Congost ara mateix dempeus, mirant-lo i assenyalant-lo. Hi ha hagut
tècnica
Dianyer, hi ha hagut no sé quantes picabaralles, hi ha hagut un moment que Radovich ha tingut un conflicte, encara no acabem de saber del tot amb qui, no sabem si amb alguns aficionats, creiem que amb alguns aficionats d'una de les cantonades del Congost, que tot val a dir-ho, són aficionats i en Joan ho sap.
Apreten fort.
I llavors ha anat a banqueta i també, no sé quin problema ha tingut.
Ha aplaudit el públic.
Sí, tothom al públic se li ha tirat a sobre i ha tingut un problema amb algú de la taula o no sé si amb algú del Manresa, vaja.
No, està calent la cosa.
Molt calent està la cosa i per acabar d'obrar-ho, el partit està empatat. 36 a 36, tots dos equips amb bonus, no podia ser d'una altra manera, a 2:41 per al descans.
A primera, el Getafe s'ha avançat en el marcador i per partida doble, Molló.
Sí, Getafe 2, Las Palmas 0, 20 de la primera part, han marcat Mata i Greenwood. Plovia moltíssim a l'inici del partit, però ara ha parat, afortunadament.
I el Palau Blaugrana ha començat la segona part del Barça, el Pozo, Albert.
Sí, a veure si veiem gols en aquesta segona meitat. Barça 0, el Pozo 0. Sí, no, recordo que fa un parell de setmanes que vam viure el retorn de Sergio Lozano al Palau, al Barça-Noia. No vam veure gols fins ben entrada a la segona meitat. De fet, el Barça va marcar el primer, diria que faltaven 8 minuts. Així que... Bé, és un partit molt igualat, dues grans plantilles. Tot i que, mira, és fase regular i jo pensava que encara... Vull dir, el partit encara es trencaria més, perquè, a veure, evidentment, quan és un play-off la cosa canvia, els partits són més tancats, però si és una fase regular... com a mínim veuríem gols, doncs de moment no. 0-0, Barça 0, Pozo 0, primers 35 segons d'aquesta segona meitat, el Barça que surt amb Didac a la porteria, amb Mateus, amb Diego, Eric i Sergio González. Aquest és el 5 inicial del Barça per jugar aquesta segona meitat, 0-0.
A la Sèrie A tenim jugant i guanyant la Roma, que va com un tiro sense Mourinho, Molló.
Sí, està guanyant.
Gol, perdoneu, gol. Mira, veus, hauria d'haver aguantat la jugada del Barça, la combinació, la centrada Sergio González i venint des del darrere Mateus, tot potència Mateus, el xut imparable per Edu, el porter del Pozo de Múrcia. S'avança el Barça, primer minut de la segona meitat, Barça 1, el Pozo 0.
Dèiem 0-2, està guanyant la Roma amb gols de Pellegrini i Lukaku, de fet n'hi han anul·lat un altre, Mons a 0, Roma 2 al descans.
El Nou Congost, anem camí de l'hora de la primera part, que està bé, és intens i això, però clar, ens hem de fer mirar també, perquè tanta aturada, la cosa s'allarga moltíssim, ataca el màxim en res, Dani.
Sí, falla Brandon Taylor, el rebot per Todorovic, cap a Capen, que ja creua pista, que gros és aquest tio, quina corpulència, passada picada interior per Todorovic, semblava que feia passes, falla, Maguk ve el rebot, ja és en transició el Manresa, que intenta córrer, Brandon Taylor des del triple, Brandon, no hi va, el rebot per un debutant, per Radebach, avui debutant amb el Múrcia, exjugador, per exemple, de el Ludwigsburg, un equip alemany que va jugar a les semifinals de la Champions precisament contra el Manresa.
Sí, sí, i l'afició del Manresa el recorda en aquella Final Four de Bilbao, eh?
Sí, sí.
Que aquell partit es va guanyar, llavors la final es va perdre, però vaja, un jugador molt intens, eh? Està ficant molta mà en el marc d'aquest partit de tanta mà, eh?
Tu hi eres a Bilbao, oi?
Jo hi era.
Ho recordes
sí, sí.
Tot?
Home, sí.
Pots comptar que ho recorda tot. Mare de Déu.
Abans del partit, sí.
Val. Servirà Capen. Servei de banda, davant d'ell Brandon Taylor. A veure, qui rep? Doncs rebrà Sant Ros, pilota anterior a cada
gol del Pozo.
Caram, com ha començat la segona part, Albert.
Sí, Gadella, que fa 20 segons ha enviat la pilota a la creueta al córner que ha executat l'equip murcià, i des de lluny Gadella, xut creuet, no hi pot arribar Didac Plana. Minut i mig de la segona meitat. Mira que hem tingut poques oportunitats clares als primers 20 minuts, però aquests segons comencen molt animats. Barça 1, el Pozo 1.
Perdent de 6 el Baxi Manresa, Dani.
Sí, després d'un triple ara de Sant Rosa d'aturar-ho, Pedro Martínez a 1-19 per al descans, màxima diferència per l'equip murcià, 38-44 ara mateix en els millors minuts. És un partit de moltes alternatives, és un partit en què Manresa a poc havia pogut començar a córrer, però que no ha marxat en cap moment el marcador, i cada micro o mini diferència, Joan, serà important, perquè això anirà de resultat molt ajustat.
Sí, sí, i davant d'una defensa com la de Múrcia, que és la tercera millor de la Lliga, doncs l'encert està faltant per part del Manresa, sobretot en aquest últim tram de partit, a un minut pel descans, i això es nota molt, evidentment, en moments puntuals.
El té, per exemple, ben lligat en curt, Tevin Robinson a Radovic, perquè li està fent una bona defensa, avui tan sols 6 punts a l'Alepi Bomb nord-americà, i alguns d'ells sobretot en la part inicial del partit. Per tant, ara mateix Múrcia, que pot arribar a descans amb un marge que podria ser un botí molt important, perquè, insistim, està sent distàncies molt i molt curtes en aquest intens i calorós partit de la 27a jornada de l'ACB. Es reprendrà el partit el Manresa, que juga amb Taylor, amb Mawube, amb Steinbergs, amb Papi Brancú i amb Guillem Jou, molts centímetres ara mateix a pista. També surt a pista el UCAM Múrcia, entrenat per aquest díscol tècnic com Situ Alonso,
que està celebrant els punts,
sí.
com victòries, eh? Cada punt és una victòria, i vaja, la grada li recrimina cada acció de victòria que fa amb el puny.
Digues? Ah, val. No, ja m'ha dit alguna cosa. Ara reprèn el partit. Brandon Taylor. Robinson. Ui, ara perd la pilota. Ara Radovac a l'altra banda. La penetració, falta clara, sí. Doncs ara, noi, això de sortida de temps mort. Per favor. Qui ha set això, en Xavi?
No, aquí no hem dit res a l'estudi, eh?
Jo ara sí que dic que ha marcat l'Aston Villa la sortida d'un córner, la pissarra d'Emery. Infal·lible, el golejador Lee Watkins marca de cap, Luton 0, Aston Villa 1, 24 de la primera part, consolidant la quarta posició de Champions, l'Aston Villa a la Premier, com ho està fent l'Stuttgart a la Bundesliga alemanya, de fet, la tercera posició. Wolfsburg 0, Stuttgart 1, 26 de la primera part, encara queda molt, ha tornat a marcar Guirassy, que en porta 19. Si no fos per l'estratosfèric Harry Kane, que en porta 27, seria el Pichichi.
Tu ho sents tot bé al Palau, Albert?
Tot perfecte.
Perfecte. No, dic que no fos un problema comú de la gent que està desplaçada fora dels estudis de RAC1. A Manresa, perd el Manresa.
Aguirre ha tingut una nit complicada.
Sí, perd el Manresa de 7, mal tram ara per l'equip de Pedro Martínez.
40 segons per al descans, Kuruk, sou mala gent, davant d'ell Steinbergs, la té Capen, com riu l'altre, davant d'ell Papi Brancú, Capen votant, compta 9 segons de possessió, pilota en general per Kuruk, la cistella de Kuruk, és molt bo aquest tio és molt bo, i ha acabat anotant, guanya de nou, UCAM Múrcia, 38-47, 20 segons per al final, l'última la tindrà Baxi Manresa, Papi Brancú, defensat per Sant Ros, Mawub ve preparat per bloquejar-lo, 12 segons, 10 segons, segueix votant Papi, s'aixeca Papi, mal llançament de Papi, doncs l'última la tindrà ara UCAM Múrcia, Capen, 4 segons, 3 segons, Capen, se la jugarà, no, Todorovic, finta, llança des de la línia de triple, Todorovic, ha tret una falta, no, ha fet passes, doncs seran 9 dècimes per al Manresa, però servei ràpid cap a Steinbergs, i la pilota no va enlloc, clar, Pedro Martínez diu, noi, no sé si això es podia fer millor o no, no acabo d'entendre què ha fet Pedro Martínez, el seu equip, però en tot cas, arribem al descans, aquí al Nou Congost, amb l'Ucamp Múrcia guanyant de nou un partit calentet, tant de bo que a la segona part això s'ajusti, perquè, insistim, podem veure un bon partit. Aquests són els xiulets que els hi dedica la grada d'animació a Ucamp Múrcia, que ara mateix enfila camí de bastidors, 38 Baxi Manresa, 47 Ucamp Múrcia.
Un parcial, si no em coneixes, de 0-10, no?, en aquests últims minuts dels murcians.
Ara t'ho confirmo, però pot ser, sí, perquè ha estat de sortida de temps mort, que arribava molt bé Manresa, i a partir de llavors Múrcia ha fet un pas endavant. Sí.
Ha estat un final de quart molt dolent per part del Manresa, que no veu cistella.
Sí.
A la Lliga Femenina, com hem explicat al principi de la tarda, ha perdut l'Esparo i Girona de 22 al final, 74-52 a la pista del València, partit marcat pel poc descans que han tingut les gironines. Van jugar dijous a la tarda vespre a Turquia, partit d'anada quarts de final de l'Euro, de tornada dels quarts de final de l'Eurocup, i avui a les 4 de la tarda han jugat a València, partit de la Lliga, perquè Teledeporte va marcar el partit a les 4 i a les 4 han hagut de jugar les de Roberto Íñiguez. Han presentat una queixa formal abans del partit, ahir també Roberto Íñiguez s'encaixava